L'hora de la gent gran.
Bueno, una altra vegada aquí, estimats radioients, televidents, les setmanes passen volant. Avui tinc la gran satisfacció i l'honor de tindre un personatge que considero que, per l'objectiu que nosaltres tenim en aquest programa, d'arribar a conclusions, orientacions i definicions de cara a la gent gran, que ens serveixi d'exemple, doncs què millor que una persona doncs, experta en aquest camp. Però és que, a més, és jove. Lo qual a vegades dius és una mica difícil de dir, bueno, una persona jove és més complicat que ens entengui, no? Però bueno, amb l'entrevista que jo faig prèvia, he de reconèixer que és una estudiosa de lo que nosaltres ens interessa. Això és d'interès també perquè tenim una persona que durant molts anys continuarà lluitant per la gent gran. Estic parlant de Neus Pociello, nascuda a Esplugues de Llobregat fa només 47 anys. Claro, les nostres edats, doncs, parlar amb una persona de 47 anys, quants de nosaltres tenim fills d'aquesta edat, no? Resideix a Calella, està casada, té un fill de 20 anys, té aficions artístiques, piano, pintura, música, naturalesa. És llicenciada en nutrició, encara que no exerceix perquè s'ha dedicat a altres facetes de la vida, i és una treballadora nata. És també actualment la presidenta d'Esquerra Republicana de Calella, o sigui que també és bo el tindre un vínculo amb la política perquè això li permet també parlar dintre d'uns punts amb una informació potser més actual. El projecte que nosaltres tenim, la gent gran, aquest programa, és cada vegada parlar més aquest any de l'edadisme i també parlar de l'envelliment, etcètera, etcètera, que és el que a les persones de 65 anys cap amunt més ens interessa. I poder parlar amb una persona que ens pot parlar una mica de lo que els estaments oficials pensen, fan o volen fer, també és important. Pel que, encara que jo això ja ho he comunicat alguna vegada, l'edatisme és una forma de discriminació basada en l'edat d'una persona. És un concepte que sovint s'utilitza per descriure prejuïcis, estereotips o tractes injustos cap a individus per ser massa grans, segons els estàndards de la societat. Aquests termes té una connotació generalment negativa, ja que implica exclusió, discriminació i actituds injustes que poden limitar oportunitats o drets. Alguns exemples, treball. Quan no és contractat o és descartat una persona per ser massa gran? Salut, quan es donen tractaments mèdics desiguals basats en l'edat. Social, quan es perpetuen estereotips com ara les persones grans són lentes. Cultural, moltes societats valoren la joventut i associen la bellesa amb decadència. Economia i productivitat, es considera que els joves són més productius e innovadors mentre que els grans es veuen com menys adaptables. Conclusions. L'edatisme és un problema social que cal combatre per promoure una societat més inclusiva i justa, on les persones siguin valorades per les seves capacitats i experiències independentment de la seva edat. Bona Neus, aquest és el programa d'avui. Què en penses d'això?
Moltíssimes gràcies per convidar-me a l'hora de la gent gran. És un plaer i un honor també per mi compartir aquest espai amb tu, Josep Maria, i amb tota l'audiència de Calella. Estaves fent un repàs espectacular, no?, del que és realment l'edatisme i em venia al cap, no?, de que a vegades pensem, ostres, aquesta paraula no l'havia sentit mai. Edatisme, una paraula com estranya, no l'havia sentit mai. I em venia al cap de, escolta, és que aquesta paraula, no? Aquesta situació, aquesta paraula que defineix una situació, es va definir a l'any 69, és a dir, més de 50 anys. Ja portem un recorregut de més de 50 anys que un gerontòleg i psiquiatre, Butler, va definir l'edatisme i tot i fer més de 50 anys que tenim molt clarament definit quina és aquest tipus de discriminació que, com estaves dient, no només passa per les nostres creences o actituds, és a dir, no només és una qüestió personal, sinó que és una qüestió social, és una qüestió estructural, no?, perquè també està a les institucions i que 50 anys i encara d'alguna manera estiguem aquí, no? Per què estem encara aquí? Doncs precisament perquè aquest edatisme també afecta les institucions i també fa que els drets de les persones grans, doncs ben sovint i durant tots aquests 50 anys, no?, que portem de recorregut, no siguin una prioritat.
Pels que s'escolten, jo puc dir que, perquè està tan preparada la Neus, no?, ha sigut exdirectora executiva de l'Institut Català de les Dones, organisme que impulsa i coordina polítiques públiques per la igualtat efectiva de dones i homes contra la violència masclista. Destaco una cosa, igualtat efectiva de dones i homes, perquè moltes vegades potser només es parla de les dones com si els homes no contessin, no? Però no. En aquest sentit, aquí està molt clar que és una igualtat efectiva de dones i homes. Vicepresidenta, exvicepresidenta del Consell Nacional de Dones d'Espanya. Membre del grup de treball sobre envelliment de les Nacions Unides, que encara hi pertereixes, el qual vol dir que i coordinadora de la Fundació AROA. Vull dir que és una persona molt, molt involucrada dintre de l'envelliment, dintre d'això de l'edatisme i dintre de lo que és els problemes socials que hi ha. O sigui, estem parlant davant d'una persona molt preparada en aquest sentit. Ara, preguntar-te coses, jo tinc moltes preguntes que fer-te. I dius, fa 50 anys ja se'n parlava d'això de l'edatisme. Per què s'avança tan poc? Quan els que ja van començar a parlar fa 50 anys, ara resulta que són grans ja, no? Vull dir, com costa tant donar importància amb aquesta ajuda social o amb aquesta consciència social de cara a la gent gran, quan tothom arribarà un moment amb sort que també serà gran i viurà o tindrà el privilegi d'aprofitar-se'n dels avanços? Per què es costa tant?
Doncs en primer lloc, i seré potser una mica directa, no?, i una mica crua, no?, com estava sent ara, no?, de dir que no és una prioritat, doncs costa tant perquè no volem, o sigui, perquè no volem veure que tenim un sistema que endreça les persones que conformem la societat segons el que aquest sistema considera que aquestes persones contribueixen productivament o econòmicament, no? I en aquesta endreça que fa el sistema, doncs el sistema diu, escolta, doncs les persones en edat laboral, màxima prioritat. Aquestes són les que estan aportant en el sistema i en la societat. Persones que estan fora del mercat laboral, persones que ja no són tan prioritàries perquè no estan aportant. Repeteixo, això és la lectura que fa el sistema i la nostra societat, no és la lectura que hem de fer, no? Perquè el sistema considera les persones grans que no estan aportant res i les persones grans ho estan aportant tot, perquè estan ajudant a que aquesta roda de productivitat, per exemple, pugui seguir funcionant. Com? Doncs ocupant-se de tots aquells aspectes on aquella població que sí que està treballant no arriba. És igual si són gestions, és en horari laboral, és igual si són cura de netes i nets, és igual si són aportacions com a persones voluntàries, no?, en la comunitat, amb iniciatives doncs, per reduir desigualtats, com podria ser doncs, una recollida d'un banc d'aliments, o inclús amb iniciatives que posin sobre la taula, un voluntariat que està posant sobre la taula doncs, aquesta mancança, no?, de garantiment dels drets de les persones grans. Però seria, la raó és aquesta endreça, no? I aquesta endreça fa un reflex, no?, en com plantegem doncs, el sistema, en com funciona el sistema, en com plantegem el sistema econòmic que faria engegar tota aquesta roda. Llavors, com que hi ha aquesta consideració, ja dic, basada per aquesta mirada edatista i per aquest sistema doncs, que no està pensat massa per la vida per tothom, no? Sinó per la vida per unes quantes persones que són aquelles doncs, que generen suposadament, doncs per això es queda en segon pla. I mai hi arribem. I mai hi arribem, i quan dic que mai hi arribem és que, igual que estava dient que són 50 anys, doncs fixa't que ho desprioritzem tant que aquí a Catalunya, aquí a Espanya, inclús a nivell europeu i diria al món, no hi ha un marc internacional, legal, jurídic, que permeti dir i nombrar exactament quins són aquests drets que tenen les persones grans de manera específica i quines són les obligacions que han de tenir els països, les regions, els municipis, per garantir-los. No hi ha marc, no? En altres àmbits tenim, doncs, la llei d'igualtat, no?, per exemple, o la llei d'igualtat de tracte i no discriminació catalana, que sí que recull l'edatisme en aquest cas, el recull. I és una llei que s'ha de desplegar i és una llei, doncs, que permetrà que si una persona viu i sent que està vivint una situació en què l'edatisme hi és present, és a dir, que està sent discriminada per edat, podrà anar i pot anar a denunciar aquesta situació i que hi hagi un procés sancionador. Però és una llei d'igualtat de tracte i no discriminació, és a dir, inclou 19 eixos de discriminació. No n'hi ha d'específiques, i el fet de no haver-hi d'específiques, doncs clarament posa a les persones grans en una situació, no vull dir de vulnerabilitat, perquè aquesta paraula no m'agrada, perquè les persones grans no són vulnerables, les persones grans són persones i tenen drets humans, però les situem en una situació de vulnerar els seus drets. I això, el vulnerar els seus drets, provoca, no?, que realment, doncs, per exemple, una dona més gran, doncs, que potser, doncs, ha cotitzat poc perquè s'ha estat dedicada a la llar, a la criança de filles i fills durant tota la seva vida, i això és una contribució molt important pel sistema, encara que el sistema està d'esquenes o vulgui estar d'esquenes, quan arriba a l'època, no?, de tenir que cobrar la seva pensió, doncs aquesta pensió és irrisòria, la boca a la pobresa, no? La boca a la pobresa, la boca a
tenir... No se li reconeix tot aquest esforç.
Llavors, aquesta persona no és vulnerable. Aquesta persona se li estan vulnerant els seus drets, no? Perquè no es trobaria en aquesta situació si el sistema reconegués, ostres, aquesta persona no ha contribuït al mercat laboral, però ha contribuït amb les cures a que el mercat laboral funcionés i, per tant, la seva pensió ha de ser equiparada, no? Perquè ha contribuït a que fills i filles després puguin contribuir en aquest mercat laboral, perquè ha contribuït a que el seu marit pogués mantenir-se en el mercat laboral, que l'economia, no? Llavors és aquesta lògica.
Neus, es va fer un càlcul, no?, de dir, bueno, si tot això es tingués que pagar, què costaria? S'està parlant de mils de milions d'euros, no?
Exactament, exactament. I si li donem la volta a la perspectiva des d'on ho mirem, si això es tingués que pagar, costaria tots aquests milions, però si entenem que això ara mateix no està pagant-se i que podem, perquè a més també està molt estudiat que hi ha sistemes d'economia molt diferents, alternatius, que permetrien que, tot i que hi hagi aquesta despesa, el canviar el sistema, el posar-li, diguéssim, un import, no?, un esforç econòmic, al canviar el sistema això es reverteixi, no? Perquè podem pensar, mira, que les persones grans estiguin en solitud o amb una necessitat d'habitatge, això té un preu elevadíssim, té un cost elevadíssim per a la societat, no? Podríem pensar des d'aquesta lògica. Però també podem pensar que, com que el sistema ens separa d'una manera molt individual i tracta els casos de manera molt individual, no està veient que estem en una comunitat, que hi ha alternatives i que podríem fer iniciatives de cohousing, de viure, d'un edifici, adaptar-lo perquè les persones grans puguin viure de manera autònoma en els seus pisos, però que hi hagin zones en comú, que hi hagin iniciatives. És a dir, al final, és des d'on fem aquest anàlisi. I a mi em preocupa molt que fem aquest anàlisi, no?, per exemple, de despeses, o que fem aquest anàlisi de la situació de les persones grans quan no estem preguntant a les persones grans. I això em preocupa molt a nivell de l'edatisme institucional, perquè quan dic que no estem preguntant és que jo diria que el 99% de les estadístiques oficials no es pregunten més enllà dels 75 anys.
I per què no es fa això?
Per edatisme estructural. És l'edatisme, és a dir, l'opinió de les persones grans sembla...
No compten.
Que no compta per l'administració o per la política pública, no? Per exemple, no fa gaire, doncs, sortia l'enquesta europea, no?, de violències, i deien una de cada tres dones, no?, a la Unió Europea es troba en situació de violència masclista. I jo reflexionava i pensava, bueno, una de cada tres dones es troba en aquesta situació fins als 75 anys. Perquè a partir de 75 anys ningú ha preguntat, no? Llavors, és impossible fer una política pública que garanteixi els drets de les persones grans si ni tan sols estem preguntant, no? O l'OMS mateix, que inclús l'OMS, les seves enquestes són fins a aquest topall d'edat, no? Llavors, clar, et dones compte que aquest edatisme passa per actituds personals, que et poden passar al carrer, mal, passa per actituds que et pots trobar a la societat, és a dir, jo què sé, que estiguem a l'associació o participant d'algun acte, no? I que vegis que vols contribuir parlant i que sentis, no?, que realment doncs, se t'està fent de costat, no?, per l'edat que tens i dius, no, que parli aquesta altra persona que serà més àgil, no? Pots viure-ho en la part individual i social, però també en la institucional, no? És el que s'entén dintre del nostre àmbit, i encara que la paraula és molt dura, per violència institucional, és a dir, si tu no pots accedir, com deies, no?, amb un tractament determinat per l'edat que tens, si a tu no et pregunten, no?, quines situacions has viscut, no?, o si tu vas a un servei i et registren més de 60 anys la teva informació, quan tu en tens 89, quan estem posant en el calaix tantes generacions de persones, en aquest calaix, gent gran o persona gran sota aquest titular, amb necessitats absolutament diferents i amb una necessitat de garantir uns drets absolutament diferents, tots drets humans. Llavors, diríem que socialment aquest edatisme fa que es normalitzi això, que parlem en diminutiu, no? Ai, bonica, quan la persona és més gran, ai, bonica, o que ens atrevim més a jutjar, va vestida com una mona aquesta senyora que ja no té edat. Tot això són inputs edatistes, no? Ho normalitzem. I cada cop hi ha més invisibilitat, no? I cada cop, pel tema aquest de les enquestes que deia, no?, falta de coneixement. Llavors, si no hi ha marc internacional que ens apreti, no?, que digui, escolti, que vostè va signar aquest tractat que diu que les persones grans doncs, han de tenir garantida la seva protecció, no?, quan estan en una situació de dependència, o que les persones grans tenen dret a la participació social i política, encara que siguin grans. No? Si tu no tens aquest marc que t'ho indica l'Estat o qui sigui, no?, els poders públics, doncs no agafen aquesta responsabilitat, aquesta obligació, i llavors tampoc es poden aterrar en polítiques públiques, és a dir, que, per entendre'ns d'alguna manera, no?, que aquelles polítiques que hi ha, doncs, bueno, les fem una mica, perquè sí que és veritat, que l'Estatut de Catalunya, la Constitució, és a dir, ja es cita, no?, que la població té dret a la protecció social, per exemple, o que la població té dret a la garantia dels seus drets humans, però és la població, no?, és en general, ningú està posant el làser a veure com, quan som més grans, com aquest edatisme doncs està afectant i està fent que realment les persones grans no puguin viure ni amb dignitat ni amb participació plena en aquesta societat.
Jo vaig, a veure, vull anar una mica més. A vegades penso que nosaltres som un gran negoci, però que a l'accés a aquest negoci només hi volen anar uns quants que estan informats, que estan preparats o que tenen el suficient poder econòmic, per exemple. Dic, el 75% del consum farmacèutic ho fa la gent gran. Un tant per cent, ara no voldria dir-ho perquè em podria equivocar, molt alt d'ingressos hospitalaris és gent gran. Tot això t'ho fan veure a tu, com que tu ets un gasto per la societat. Ets un gasto per l'Estat. Això no es pot suportar. Però, per una altra part, si no fos per aquest gasto, què faria la indústria farmacèutica? Què farien els metges? Què farien les infermeres? Què farien els hospitals? Es tindrien que dedicar a una altra cosa? Es tindrien que reinventar si nosaltres no els hi aportéssim feina? I, a més, aquests tenen uns grans beneficis. Vull dir, quan penses aquestes coses, quan profundisses una mica, dius... Per què? Que ho saben, vull dir, no és que estigueu dient alguna cosa que no se sap, no? Per què els polítics no hi fiquen mà en aquesta situació o no poden?
Bueno, està clar que hi ha una debilitat de marc important, no?, que fa que, bueno, que no ho prioritzin i que sigui difícil actuar. Jo crec que hi ha una dificultat d'actuar quan els marcs són tan amplis i són, el que entenem des de la part més tècnica, no vinculants. És a dir, que sí que hi ha una declaració de Toronto que diu que aquests són els maltractaments a les persones grans, que sí que hi ha tal, hi ha certs instruments, però no són vinculants, vol dir que no t'obliguen a res. Tu els firmes, no? Fas la foto, et quedes molt bé, no? I dius, sí, jo estic pels drets de les persones grans, però no t'obliguen a res. No? Això per una banda, crec que la debilitat de marc dificulta també la feina de la política pública, no? I llavors passa una mica el fet, no?, de les sensibilitats personals, passa una mica allò que no hauria de passar mai, és a dir, que des de la política no hem de fer les coses per sensibilitat personal, les hem de fer perquè tenim una responsabilitat pública en traduir aquells drets i llibertats amb accions concretes que ajudin a que les persones els puguin exercir, no? Llavors, clar, passa una mica per aquesta sensibilitat personal i què passa? Doncs que sempre queda una miqueta en el calaix, no? Ho hem vist. Hi han certs moments, no?, en què hi ha, doncs, la carta dels drets de les persones grans, no? Ara parlo d'aquí a Catalunya. Bum, hi ha com un bum i allò es posa allà, no? Es posa allà, aquesta és la carta, aquests són els compromisos. Però després no aterrem, no? Després no, això no es tradueix en polítiques concretes. És veritat que sí que es va fer tot un treball amb el tema de la dependència, però això sempre queda en el calaix. I queda en el calaix per la qüestió aquesta de l'edatisme, no? De mirar la realitat d'aquestes persones com una realitat. Mira, jo m'hi he trobat molt, malauradament i desgraciadament, amb dones grans, en aquest cas amb situació de violència masclista, doncs pel que els hi queda, pel que els hi queda. Tu ara em parlaves, no, d'aquesta sensació de sentir-se, doncs, una càrrega, no? Una càrrega per la societat.
T'ho fan sentir.
Clar, de sentir-se així perquè la pròpia societat t'ho fa sentir. Però és que això no t'ho fa sentir amb 90 anys. T'ho fa sentir-ho des dels 60, quan potser és que no estàs, vamos, ni en cap moment, no, de tal deteriorament que siguis usuària de hospitalària o farmacològica. És a dir, hi ha tot unes desenes d'anys aquí que aquesta vinculació és molt tòxica, la vinculació a edat amb deteriorament, no? És entendre que no, sí, és veritat, arriba un punt en què hi ha un deteriorament, però tot aquest espectre, no? Llavors, que una societat on et fan sentir durant moltíssims anys una càrrega, quan tampoc ho ets, mal, perquè t'estan posant en el mateix calaix, doncs ens ha de fer saltar totes les alarmes,
això
diria jo.
Això es descriu aquí.
Es descriu,
vull dir,
clar,
que no és que diguis
alguna cosa
que ens inventem, sinó que està descrit.
Ens ha de fer saltar totes les alarmes. Llavors, què passa? Mira, aquest edatisme, i ara posaré un exemple molt concret, no? En aquest cas també de les dones, no? De dir, quan una dona es troba en situació de violència, mal, té uns drets, no? Va i demana protecció i pot demanar, doncs, això, que tingui que sortir de l'habitatge, no? Per poder sortir del risc, no? Llavors pot anar a una casa d'acollida. Què passa quan la dona és més gran i per aquest edatisme? Doncs que la persona que l'està rebent, i amb això no vull dir que les professionals treballin malament, sinó que totes les persones som edatistes, i aquest és el primer reconeixement que hem de fer. Aquesta professional que rep, si té dos casos, un cas d'una dona més jove que potser té una criatura, un cas d'una dona gran, no prioritzarà la dona gran, prioritzarà la dona jove amb criatures. I moltes vegades em contesten, no, Neus, és que el dret de les criatures és un dret important, necessiten protecció. Llavors és el dret de les dones amb la de les criatures. Dic, sí, dic, però que jo sàpiga, no hem fet encara uns Jocs Olímpics de drets, és a dir, els drets no han de competir entre si, s'han de garantir tots i a tothom, no? Per tant, quan aquesta dona és descartada, diríem, o no prioritzada, després, com que no tenim respostes, no tenim recursos, quan li arriba el torn, doncs no pot entrar, potser, a la casa d'acollida perquè es prioritzen aquests casos i dius, bueno, mira, miri, l'única solució que li puc donar és ingressar-la en una residència. Quan la dona el problema que té és que necessita sortir d'una situació de violència. No té cap necessitat d'estar en una residència. I això passa, aquestes coses passen, no? És a dir, el desprioritzar, i llavors, clar, mai hi ha temps, no? Hem vist algunes proposicions, a vegades en el Parlament de Catalunya, no? Proposicions per poder elaborar una llei de persones grans, i decauen, no? Perquè al final decauen i mai, és com que mai acabem d'arrencar, no? És com que ens fa molta por dir que les persones grans tenen els mateixos drets humans que qualsevol persona de qualsevol edat.
Acabes de dir una cosa que és veritat, que això es viu cada dia, aquesta discriminació, i no sol per edat, amb aquesta de la violència domèstica. Has parlat abans de les estadístiques. Ahir, precisament, i vaig fer aquesta pregunta, no? Vam tindre una xerrada sobre la diabetis, no? Amb el que vam presentar una sèrie d'estadístiques, de tractaments, tal i igual, fins als 74 anys. Vaig preguntar, dic, els que tenim més de 74 anys ja no entrem dintre d'això, o per exemple per les proves que puguin fer de mamografies o a nivell de la pròstata amb els homes,
etcètera.
No? E inclús també, el dius, els préstecs bancaris. Vull dir, certes edats ja pràcticament...
Totalment.
Et poden deixar els teus diners que tens allí estolviats, i damunt te cobren interessos. Claro, tot això ho vius cada dia. Ara, què s'està fent perquè això vagi millorant?
Clar, jo crec que dintre de tota la part, diguéssim, més d'anàlisis de repte, no? que és clar que evidentment les estadístiques han d'incorporar totes les cohorts d'edat, que el registre en els serveis ha de tenir unes cohorts d'edat que permetin analitzar bé les situacions, perquè ara mateix no coneixem tampoc ni l'abast, no? de l'edatisme. És a dir, sí que sabem, per exemple, no? que a Catalunya, doncs això... El 20% de la població són persones grans, sabem que a Europa és el 21%, dic persones grans més de 60 anys i m'agrada puntualitzar, no podem submergir-nos, no?, en veure altres realitats, perquè sí que és veritat que està agafat així, diguéssim, amb tot aquest calaix ampli, i també sabem que aquí a Calella el percentatge de persones grans és superior en aquest percentatge europeu i inclús de Catalunya, no? Per tant, doncs, jo crec que les iniciatives que s'estan fent i amb clau molt positiva neixen molt de la societat civil, és a dir, aquí hi ha una força, no? Una força de demanda i una força organitzada, i això vull puntualitzar-ho, perquè les persones grans no van una mica així com el vent, no, les persones grans s'organitzen, són persones, s'organitzen i es poden organitzar estratègicament. Llavors jo veig aquí un moviment tant a nivell català com a nivell europeu com a nivell internacional molt potent per incidir perquè realment hi hagi aquesta convenció i perquè realment hi hagin aquests mecanismes de seguiment per dir no estàs fent el que compleixes, no? Llavors, crec que aquestes iniciatives s'han de posar en valor. No són iniciatives de, diguéssim, d'administració pública, però sí que són socials. Tot el treball que es fa comunitari, que estan fent les persones grans per posar sobre la taula aquesta qüestió, i tot el treball intergeneracional i intersector. Crec que ara és molt important i cada vegada està sortint més. Diem, no?, que fa 50 anys, però jo és veritat que no fa pas tan gaire, Josep Maria, que potser fa 5 anys parlava, no?, amb alguns fòrums sobre aquest tema, i deien, bueno, de què està parlant? És a dir, jo crec que cada vegada sona més, cada vegada hi ha més, diguéssim, consciència, no?, de que hi ha discriminacions en la nostra societat, i cada vegada també hi ha més iniciatives d'acció comunitària, no? Penso que, tot i que no és des de la responsabilitat pública, sinó que és des de, com sempre, no?, la resposta que fem, no?, les persones, la ciutadania, des de l'acció comunitària, penso que hi ha exemples de projectes comunitaris super, super útils per començar a resoldre aquesta situació, per organitzar-se més, i quan dic projectes útils poden ser projectes, per exemple, per abordar la soledat no volguda, no? Que a nivell europeu doncs afecta el 40% de les dones grans i el 19% dels homes grans, no? I que s'organitzen els barris i que l'Associació de Persones Grans està en contacte amb serveis socials, està en contacte amb serveis de salut, es fa un projecte on es pugui, per exemple, a la Fundació Aroa hem treballat projectes que també impliquen, no?, les històries de vida, és a dir, que fas un espai on les persones grans es troben, es comparteixen històries de vida, d'això se'n fa un documental, i aquest documental es porta a les escoles, i aquí s'obre aquest debat intergeneracional.
Aquí neus tu, abans ho parlàvem, dius, potser potser el que es tindria que començar molt més abans a conscienciar aquesta societat, no? No conscienciar, intentar conscienciar la societat a través d'un llibre que ja està pràcticament tot definit. Es consciència a la joventut, a les escoles, aquesta societat puja i ja conscienciada, s'ha canviat en aquest sentit.
Clar, jo crec que ara hi ha un treball, doncs, també hi ha figures, no?, que hi ha un treball a les escoles, doncs, que es vol enfortir a nivell d'igualtat de tracte i no discriminació, a nivell d'igualtat, però passa una cosa, no?, que aquesta perspectiva de cicle vital, és a dir, podem parlar d'igualtat, però moltes vegades quan ho treballem, doncs ens deixem exemples que realment ens acostin a la realitat de les persones grans. És a dir, es parla moltes vegades en genèric, no? En general, no? Hem de respectar, igualtat, i no anem a capbussar-nos, no? I a dir, escolta, doncs, dintre d'aquest tema d'igualtat, una de les discriminacions més esteses al món i que ens afectarà tota la vida i que ens afecta tota la vida, però especialment quan som grans, és l'edatisme, no? I què és l'edatisme? Doncs posar aquests exemples, no? Jo crec que aquí ens falta falta recorregut, no? Per poder realment fer un treball, no, educatiu i de prevenció que ens porti a ser una societat com una mica més, com diria jo, més autònoma en la garantia de drets i llibertats i de drets humans, no? Perquè l'altre dia també parlava, no, d'un exemple amb una persona, no? I em deia, és que fixa't, no? Aquesta persona està a Suècia i em diu, és que fixa't, és que aquí no és que les persones no siguin edatistes, no és que les persones no siguin sexistes o racistes, no? Perquè al final tens una cultura, no, que t'està marcant aquesta creença, aquests valors, aquestes actituds, no? Però com a societat han anat creixent d'una manera, han anat fent un treball de base, no? A les escoles, però també com a societat, de dir, això és una discriminació i això és una societat lliure de discriminacions. Si fas aquesta discriminació, tindràs una sanció, no? I com aquesta societat ja és, d'alguna manera, és automàtic, és autònoma amb això. No et trobaràs a l'espai públic, diguéssim, actituds edatistes o sexistes o racistes perquè ja no està, o sigui, no està permès, no? I jo crec que nosaltres tenim més immaduresa en aquest sentit i encara ens cal molt que ens marquin el camí. Per això és tan important que les institucions agafin la seva responsabilitat, perquè han de ser exemple. Han de ser exemple en com tracten a les persones grans, amb les accions que es plantegen, que siguin accions que al final les persones grans tenen la seva, jo li dic agència, no? Que és tenir la teva pròpia, diguéssim, com a autoritat, ets persona, no? Tendeixen les administracions, ja sigui a nivell educatiu, en tots els àmbits, a fer polítiques molt paternalistes, no? Que no es pregunta a les persones grans, que no se les implica, que és dir, bueno, és que necessiten protecció. No, protecció no, necessiten ser persones...
Participació.
I participació.
A mi m'agrada molt... però al mateix temps em produeix una mica com de pena, com de... els primers responsables potser de no arribar a on voldríem arribar som la gent gran, no? Per què? Perquè a vegades inclús ells es poden marginar, el voluntariat costa molt. A mi em produeix molta satisfacció que una persona com tu, Neus, amb 47 anys, facis aquesta defensa de la gent gran, però m'agradaria que al teu costat, que és una persona de més de 65 anys, s'involucre poc la gent gran dintre d'aquesta lluita que tu estàs defendent?
A veure... jo diria que hi han dos nivells, no? Jo crec que més que s'involucrin poc, jo penso que hi ha un missatge, que és aquest missatge que hem estat dient, no? Que està en l'atmosfera, és un missatge, diguéssim, inconscient, que les persones grans reben, no? Rebem totes les persones en quan ens fem grans, que la nostra veu, doncs, no és una veu ni interessant, ni que porti res innovador, ni que tingui coneixement. És una veu, ho dèiem abans amb les enquestes, que no cal ser escoltada, no? Llavors, com que això està simbòlicament, constantment, és igual si vas a la peixateria, que és el que facis constantment, et trobes en situacions que t'ho recorden, sí que és veritat que això té un impacte psicològic en les persones grans, no? I aquest impacte en la salut, no? I emocional, no? I psicològic va molt vinculat en tenir molta dificultat per obrir la boca, no? És a dir, si t'estan dient que encara que obris la boca, doncs tu ja no tens res a dir, al final psicològicament et tanca. Això és veritat, no? Llavors, a nivell local, a nivell de les associacions, doncs podem a vegades veure, no?, unes tendències de dir, ostres, tu, és que al final s'estan com esgotant una mica, costa molt, no?, que arrencar amb iniciatives potser més de demandes i és més fàcil, doncs, quan fem coses més lúdiques, que s'animen més, no? Vull dir que s'ha de fer tota una feina de base, però sí que és veritat que jo crec que les persones grans estan, a nivell general, implicadíssimes, no? Implicadíssimes. I crec que en espais, no?, com el Consell de Gent Gran de Catalunya o en espais, com estàvem parlant, del Grup d'Envelliment de Nacions Unides, en aquests espais on s'estan fent demandes o inclús en el Parlament Europeu, les persones grans hi són. I segurament no els hi fan el mateix cas, perquè és així, i prioritzen igual que altres temàtiques, però hi són allà. I són amb unes demandes molt concretes. I com deies tu també abans, Josep Maria, molt ben estudiades. No són, no estem parlant de percepcions personals que jo em sento així. No. Aquí hi ha una realitat que està generant unes barreres, està generant una discriminació, està generant uns maltractaments, unes violències a les persones grans, no? Llavors, a nivell de demandes, que ho lligo amb les demandes, per exemple, a nivell europeu, fixa't que, a més, jo penso que les activistes i activistes d'edat, no?, que estan fent aquest treball, no?, de picar tanta pedra, són molt executives, molt sintètiques. Vull dir, sí que hi ha un llistat més llarg, però són tres, bàsicament. Que les directives europees d'igualtat incorporin específicament a les persones grans. No diuen res. Que es canviï tot el tema de registre de dades i d'enquestes per conèixer bé què és el que passa i què podem fer. I, evidentment, que es creï una convenció internacional que fa més de 15 anys que s'està treballant pels drets de les persones grans a Nacions Unides, que es creï per poder llavors establir mecanismes per seguir aquells estats que no compleixin amb aquests estàndards de drets humans, perquè els drets de les persones grans són drets humans. Vull dir, no és una demanda particular, no és que ara les persones grans, ai, fixa't, mira, és que estan una mica així, que pesadetes, ja tornen a venir. No, és que són drets humans i els seus drets humans no estan garantits.
Neus, també, jo permeto que et sigui franca, perquè me'n vull aprofitar una mica també de que estàs al món polític i estàs molt més informada en aquest sentit. Jo perteneixo, o sigui, dona també la sensació de que es dona més importància, com més alt està a les decisions, per exemple, la ONU, per exemple, el Consell a nivell nacional, etcètera, com més alt estàs, dona més importància de que això té més rebombori, vull dir, el que es fa es diu. Però a la pràctica, com més baixes, menys es fa. Jo pertenyo al Consell Comarcal del Maresme de la gent gran. Porto 5 o 6 anys i no s'avança, i això m'he queixat allà. El model que nosaltres estem seguint no és pràctic. Calella, hi ha un consell de la gent gran. Fa més de 2 anys que no es reuneix. Té alguna explicació, això?
Bé, primer jo penso que això està molt vinculat i paral·lelament a la realitat que ja hem explicat, diguéssim, de barrera absoluta amb la participació de les persones grans. Crec que això es dona també amb un marc genèric de transformació necessària de la governança de la política pública. És a dir, de què entenem que són aquests espais de participació, no? Són espais per nosaltres com a administració anar informant del que fem? Són espais per interlocutar amb les persones grans o amb les associacions i perquè ens diguin quins deures encara tenim pendents i nosaltres escoltar i veure com treballem conjuntament? És vinculant o no és vinculant el que ens diguin en aquests espais? Nosaltres ho entomem com a compromís o no? I, per tant, d'arrel ja hi ha una problemàtica amb el que és la governança d'aquests espais de participació que encara a molts llocs doncs, es perceben, no?, com d'una manera molt institucional i poc des de l'alineació que ha de tenir la participació, per exemple, amb l'Agenda 2030, que ja marca uns estàndards de que la participació ha de ser des de la base i ha de ser certament construïda, no dic des d'una vinculació absoluta amb aquell compromís, però sí que des d'una interlocució que hi hagi l'espai suficient, és a dir, l'administració té la responsabilitat de generar un espai en què les persones grans no només diguin les seves demandes, sinó que treballem conjuntament per posar fil a l'agulla. No? Llavors, un cop dit això, jo no diria, no, que potser a Nacions Unides hi ha més sensibilitat, perquè sí que és veritat que aquest grup de treball ens tenien a fora de calendari oficial durant 10 anys, sense interpretació, és a dir, no era una prioritat, no? Però sí que hi ha un encàrrec, no?, de l'Assemblea General i, per tant, hi ha uns deures i uns deures que encara que triguem una, molt més i espero que no sigui tant, doncs s'acabarà complint, no?, i s'acabarà fent realitat aquest acord, no?, aquesta negociació i aquest acord entre estats que és més complexa. Clar, com que no tenim aquest marc, és molt difícil que a nivell local es puguin fer coses. Si tu no tens obligació, llavors aquella obligació sempre va vinculada amb una política i aquella política va vinculada amb un pressupost, llavors passa molt per la bona voluntat de dir, bueno, doncs esgarraparem aquests dinerons, no?, per poder fer coses amb les persones grans, no? O farem això, no? Llavors passa molt pels recursos i la voluntat local, cosa que no hauria de ser, perquè ja hem dit que són drets humans i que hi ha d'haver-hi aquest marc, no? Llavors, aquí hi ha molta inestabilitat. Jo penso que és clau, primer, poder defensar espais de participació real, de participació social i política real, que siguin una, el que se'n diu coproductius de política pública, és a dir, que coproduïm política pública amb les persones grans i que siguin vinculants, és a dir, l'agenda, l'agenda que pugui tenir el Consell Comarcal o l'agenda que pugui tenir un ajuntament, els consells comarcals, les diputacions, els ajuntaments o els diferents, diguéssim, nivells, no?, d'administració pública, ha de ser una agenda compartida.
Vols dir que dona una mica també la sensació, quan ja estàs ficat una mica dintre d'aquest engranatge polític administratiu, no som massa gent per prendre decisions. No és tan, diuen, és lent, l'administració és lenta, és que és forçosament lenta, perquè té que passar per tants puestos que fins que no es pren la decisió definitiva han passat molts anys, amb la diferència que no és els mateixos 4 o 5 anys per tu, que tens una vida per davant, que les decisions que es puguin prendre a favor de la gent gran, que 4 o 5 anys és una eternitat, a millor ja no hi som, no? Vull dir, aquest entramat administratiu és pràctic.
A veure, des de, i això és una opinió, jo diria que personal, però també professional, no política, és una opinió professional. L'estructura, tot el que és estructura, i en aquest cas l'estructura institucional, de pràctica en té poc, diríem, De pràctica en té poc. Les estructures institucionals sí que és necessàriament, no? Jo crec que s'han de dotar d'uns procediments i d'unes fiscalitzacions absolutament necessàries i imprescindibles, no? Pel bon govern i la transparència, però que això no ha d'estar, d'alguna manera, no?, en contradicció amb generar processos significatius, perquè potser passaran 4 o 5 anys, Josep Maria, i potser doncs, les persones implicades ja no hi seran. Però si treballem des d'aquesta horitzontalitat, des d'aquesta coproducció, aquestes persones sí que estaran a l'inici amb les altres persones, cadascú jugant la seva part, no? Perquè al principi em deies, com ens en sortirem? Doncs jo crec que cadascú ha de jugar la seva part. L'acadèmia, la recerca, han de jugar la seva part, no?, per poder citar coses. L'administració pública ha de jugar la seva part i la societat civil, en aquest cas les persones grans, han de jugar la seva part. Llavors, potser no ens hi trobarem, però si ens hi posem a treballar des d'aquesta coproducció en aquests espais, farem una planificació que dirà, i la persona amb responsabilitat política no ha de tenir por de dir, escolta, mira, planifiquem-ho, aquest primer any farem això, el segon farem això, per canviar aquell tema que em demaneu. Mira, necessitarem 6 anys, ho posem en el pla d'aquí 6 anys, perquè l'estructura és tan difícil de transformar el procediment, ho veiem clarament amb subvencions, a vegades hem tingut que canviar procediments que costa molt, però tu ja has treballat, no?, conjuntament amb les persones grans i has fet un pla de legislatura o fins on arribis, no? I llavors potser aquestes persones no hi seran, però ja hi ha aquesta relació, diguéssim, de arremanguem-nos, no?, posem fil a l'agulla conjuntament i fem aquesta planificació. Comencem pel més prioritari, doncs, jo què sé, ara, un espai, tal. I comencem doncs, per allò que ens costarà més, perquè a vegades, com a responsable política, vols canviar coses que pel propi aquest elefant, no?, a l'habitació, no?, aquest elefant que és l'estructura, no?, i l'administració, veus doncs, que trigaràs molt, no?, o per tornar a fer la proposta de que hi hagi una llei de persones grans. Dius, bueno, doncs això seran 2 anys, però tu ho dius a l'altra part. Per què no ens relacionem des d'aquesta aliança de dir, mira, aquestes són les dificultats, jo crec que tinc que garantir aquests drets, és la meva responsabilitat, i aquestes són les dificultats amb les que em trobo, no? Llavors, em trobarem aquestes dificultats i ho anirem fent així. I us necessitem aquí, anem a treballar
és conjuntament. És que et dic baix el prisma de la gent gran, que sí. No és el mateix, no? Dius, bueno, la informàtica, les noves tecnologies ajudaran a ser més àgils. A la gent gran és totalment el contrari. Com que tinguis que ficar internet per demanar una cita o per fer un tràmit burocràtic, et tornes boig, no? Vull dir, veus també la política de dir, se li dona més importància, perquè, clar, els polítics o els governants que d'alguna forma ens representeu per facilitar, per agilitzar o per crear noves lleis, no? Mm-hmm. Vull dir, en benefici de la societat. A vegades també veus que té més importància els problemes familiars entre els governants que no solucionar problemes, no? Dius, clar, tot això tot això arriba un moment que hi ha un desànim general, no? De dir bueno, pues mira, cadú pues aguantarà com pugui i endavant, els impostos pugen, els salaris baixen, les pensions tampoc són en relació a lo que són els increments del cost de la vida. Arriba un moment que claro, jo crec que interessa que la societat estigui agotada, cansada, i que no es preocupi potser de les coses importants, sinó simplement de supervivència.
Totalment, no? I això és algo que va afectant al llarg del temps, no? Vas veient també com cada vegada doncs hi ha més com menys consciència democràtica, menys consciència de ciutadania, que està una mica vinculat amb allò que dèiem abans, no? Si al final entens, no, que aquestes són una mica les regles del joc, doncs, bueno, vas perdent gas, no? I vas perdent empenta. Jo també sempre intento, però, i a mi m'ajuda, no té per què ajudar a tothom, però a mi m'ajuda molt mirar enrere, no? I la meva trajectòria, i no parlo de la meva trajectòria, no? Que tinc 47 anys, sinó mirar enrere en la història, no? I penso, escolta, quan la meva àvia, el meu avi, el meu besavi, les meves besàvies es van trobar amb aquella situació, no? Què van fer, no? No, i van lluitar, no? I van sortir. I amb això no dic que haguem de sortir totes al carrer, perquè crec que hi ha moments, no? I cadascú també té que sentir-se al seu moment, però que no podem perdre, no? Aquesta força de dir, bueno, trigarem aquesta empenta, perquè si no entres una mica en aquest joc. Jo crec que realment també com a societat estem davant, diguéssim, d'una transformació, com a mínim hi hauria d'haver-hi una transformació, no, del sistema a nivell de la política. Crec que hi ha una crisi important i que és una crisi necessària, perquè crec que no ha de poder funcionar més, no, el fer política d'aquesta manera, d'una manera que no està vinculada, no, a l'escolta a les persones, que està vinculada més amb un altre tipus d'interès, i crec que hem de caminar doncs cap a aquests nous lideratges, no, lideratges doncs que realment no tinguin por d'acceptar la realitat, no tinguin por de veure quines són les barreres amb les que es troben per poder garantir els drets, no tinguin por de parlar amb les persones i dir honestament, doncs mira, fins aquí puc arribar, fins aquí no puc arribar, i per què? No perquè jo no vulgui, no puc arribar doncs perquè hi ha aquesta barrera administrativa, hi ha aquesta barrera legal, hi ha aquest buit legal i no ho puc fer-ho i ho haig de fer-ho bé, i com que ho haig de fer-ho bé necessitaré 4 anys, però jo m'hi poso perquè sé que això no és correcte, no? És com quan tu, si et trobessis, no, en una empresa on veus que les condicions de treball no són dignes, què faries si tens la responsabilitat, o què és el que hauries de fer?
Canviar-lo,
no? Per tant, si tu tens una part de la població, en aquest cas el 22%, no, aquí a Calella, doncs que viu una realitat, evidentment ha de ser una prioritat. I ha de ser una prioritat des d'aquesta, jo penso, no, coratge i diàleg constant, però no un diàleg, diguéssim, des d'aquesta política tan antiga, no, de la fotografia, de veure'ns, bueno, de dir, és que jo dono l'espai a aquestes persones, sinó un diàleg de treball, no, un diàleg de coproducció i de treball conjunt.
Neus, tu tens les coses molt clares, però amb el teu company parleu d'aquestes coses, de dir, escolta, si a mi em passa alguna cosa, si hi ha una incapacitat, si hi ha alguna circumstància amb la que perjudica el desenvolupament dels fills o el desenvolupament de la parella, estàs preparada tu amb una residència, per exemple, o qui et cuidarà? Estàs conscienciant el teu entorn de que tu voldries, o has transmès el que tu voldries?
Jo, en el meu cas, sí que he transmès el que voldria. Entenc que és una conversa que costa, no?, d'alguna manera, més quan ets més jove, i que és com que no la tenim a l'agenda, no? És com una conversa que dius, mira, aquesta conversa la tindré quan sigui gran.
I el temps passa molt ràpid, eh?
Bueno, i la vida, ens poden passar moltes coses, no? I al final, doncs, aquestes voluntats, no? Potser al final, no, quan nosaltres en vam començar a parlar, al principi era com potser més com de tantejar, no? Com ens sentíem, vull dir que no tenia una forma com de voluntat de dir, mira, si em passa això, vull que feu això, no? Però sí que el posar la conversa sobre la taula va ajudar a arribar aquí, no? Llavors jo animo a totes les persones que superin aquesta petita barrereta de dir aquesta conversa no l'hem de tenir. Sí, aquesta conversa l'hem de tenir. i no només entre companys i companyes en la parella, sinó l'hem de tenir pares i mares entre amb els fills, no? És a dir, estem una mica d'esquenes en aquesta societat, és com que, clar, amb aquesta etiqueta de l'envelliment, no? Que al final, doncs, totes les persones també acabarem marxant, no? I morint, aquestes converses no agraden, no? Perquè ens fan sortir una mica això del món feliç aquest, no? Que ens vol vendre una miqueta el sistema, però al final el pas del temps, com dius, no? És present, no? I és present en cada moment, cada dia que ens aixequem, doncs ja tenim, aquest pas del temps més a sobre, no? I la realitat, no? També de la mort també és present. Jo penso que és molt positiu amb les criatures petites, com vivim nosaltres això, no? I com ho transmetem, no? O més grans, però amb fills i filles, treure aquestes converses, desestigmatitzem el fet de que desestigmatitzem amb la nostra pròpia, diguéssim, existència, converses, el fet de que el ser humà neix un dia i marxa, després un dia es mor, i que pel camí ens anem envellint en cada segon, i que ens passen coses, que podem tenir les capacitats absolutament, doncs, que hem tingut anul·lades en un punt determinat, o que podem necessitar un suport, i que és el que volem, no? Perquè potser volem això, aquest acompanyament en residència, però potser la nostra opció, si tenim una malaltia degenerativa, és una altra, no? I és finalitzar el nostre
Nosaltres
camí.
Ara participarem a la rua de Mares Menor.
Ho vaig veure.
I el títol de la nostra comparsa és Burla a la mort, no? Quins plans tens a 10 anys?
Doncs mira, a 10 anys tinc algunes il·lusions molt importants. Jo penso que ara em trobo en un moment bonic, en el sentit de que no és que no tingui reptes, que en tinc molts, però sí que trobo que he fet un camí, no? I que ara amb els canvis també laborals, doncs em permet fer aquests plans, no? A 10 anys de projectes que m'engresquen molt. El primer pla és seguir treballant i el màxim possible a nivell internacional per fer possible aquesta Convenció Internacional dels Drets de les Persones Grans i poder fer seguiment de tots els instruments també de drets de les dones, que és el meu àmbit de treball, i vull dedicar els propers 10 anys a donar molta canya en aquest nivell, no? I el segon, doncs, i no sé si posar-lo segon, però crec que el poso primer, és poder, doncs, generar, no? un espai, no? d'harmonia, perquè jo també, la meva família, vivim una mica entre terres, tenim diferents residències, llavors generar molta harmonia familiar.
Ens queden 2 minuts, sí. Ja he vist que s'han pogut continuar aquí 2 hores,
pues,
però la ràdio és molt
plans
gran.
A 10 anys està molt bé amb la meva, sí, família, no sé si deu ser perquè em faig una mica gran, això ja m'ho diràs tu, Josep Maria, però cada vegada aprecio més, no?, les coses molt senzilles.
No m'agafaràs mai per això, eh?
No t'agafaré.
Neus, ja per últim, què ens aconselles a la gent gran?
Doncs mira, aconsellar poc, perquè crec que teniu molta més saviesa de la que tinc jo, però potser sí, doncs, suggerir, no?, el fet de que no perdeu aquest xute, i suggeriria molt que pugueu estar en contacte, i que ja ho feu, a més, aquí l'Associació de Gent Gran de Calella, està en contacte amb altres xarxes, no?, com podria ser FATEC, però inclús aquestes xarxes europees, no?, que a vegades ens és més lluny, però bueno, amb aquesta col·laboració, no?, per exemple, amb mi, de dir, posem en contacte perquè així podem, d'alguna manera, això ens dona benzina, no?, ens dona gasolina, perquè estan fent aquella campanya i va, que van a apretar allò, llavors jo això ho conec, no?, i com que ho conec, quan vaig a veure l'Ajuntament o vaig al Consell Comarcal, els hi explico, s'està fent aquesta campanya i a nivell europeu tal. Llavors jo recomanaria molt seguir lluitant per la participació política i social, i que si se'ns en van les forces, doncs demanar, doncs, això, la col·laboració, persones, altres persones de l'entorn, que si ara a mi se me'n van les forces, després en tindré forces, i la companya que ara està al capdavant, doncs flaquejarà més, és a dir, que anar-nos, però no mai deixar-ho de costat, mai deixar-ho de costat, aliances.
Neus, per mi ha sigut una gran satisfacció i un orgull tindre't aquí com a invitada en aquest programa. La teva aportació ha sigut extraordinària, m'agradaria repetir, inclús ja t'ho he dit abans, m'agradaria invitar-te també allí a l'Esplai perquè tinguis un cara a cara amb les persones grans, i amb la claritat que tu transmets les coses jo crec que ens aportaràs moltes coses, no? Neus, te dedico una cançó que és Com estimar, Mariona Escoda, eh?
Moltíssimes gràcies, gràcies a vosaltres.
Gràcies. Adéu. Procuro oblidar, em guardo paraules que no van parlar. Ja no m'abraces, però ja no m'espantes. Vaig plorar per sentir que marxaves de sobte. Vaig oblidar que hi ha frases que maten quan cauen a sobre. Vaig fingir que d'amor no es podia morir, no. I vaig desitjar que tot el que vam viure ho prenguessis amb tu. I ara he oblidat com estimar. Yeah.